que sí. ocupo jo també,
sí,
eh?
Sí, sí,
al
sí,
final
que...
sóc com un monument, no? I quan estic allà ja se'm veu, no?
Escolti'm, un plaer saludar-la una altra vegada i sort perquè li venen dies ara, venen jornades llargues, eh? Perquè són moments
sí,
decisius
sí,
i per tant veurem com
decisius.
Acaben decidint el seu partit.
Quan vulguis, Rocamora, estic aquí preparada per poder
Compte
participar.
Compte que potser seran poques vegades, les que voldrem, però vaja.
No
però
pateixis,
sempre,
ja trobaré el moment
sí,
de fer-me veure.
Que sempre ho aconsegueix. Doncs va, aquestes són les dues cançons que ens porten cap a aquesta segona hora, és a dir, aquella en què repassarem com ve aquest dia d'avui, aquest dilluns 24 de juliol, marcat i molt per les eleccions, però és que a mig matí s'ha trencat l'última hora informativa referent a les eleccions perquè hi ha hagut o han entrat en escena aquestes euroordres i detencions que també comentarem en l'hora que ara comencem. De moment, però, una pausa. 4 minuts i tornem a seguir.
RAC 1.
Llums, càmera i acció. Un estiu de pel·lícula té un idili, un gran viatge i els extra descomptes. Perquè ara tens fins a un 60% de descomptes sobre el preu original a Timberland, Dockers, Calcedonia, Múnich i moltíssimes més. El teu estiu de pel·lícula a Viladecans de Style Outlets.
Quant creus que et pot costar el teu nou Ford? Doncs amb Ford Multiopció, la meitat! Sí, sí, la meitat! Només a Ford Romacar. Aprofita ara liquidacions irrepetibles en vehicles quilòmetre zero i nous. Troba el teu nou Ford a Romacar, a Barcelona i al Baix Llobregat. RomacarABS.com. Romacar, l'únic concessionari de Catalunya amb 4 premis a l'excel·lència de satisfacció al client.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix el teu BMW sense IVA. Estrena el teu nou cotxe amb les millors condicions de l'any. Només a Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Vine a Mogauto i coneix de primera mà tota la gamma Volkswagen, també híbrida i elèctrica, i només durant aquest mes gaudeix de descomptes exclusius per la compra del teu Volkswagen. Només a Mogauto. A Barcelona ens trobaràs al costat de la Maquinista, a Rambla Guipúscoa i a Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon Les Guixeres. Visita el nostre web mogauto.com.
Busques un llibre alegre, divertit i molt fresc per aquest estiu? Llegeix Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent. La novel·la que ho està petant a les llibreries. Ja ho saps, aquest estiu no t'oblidis de penjar Les calces al sol, publicat per La Campana.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre comoditat i seguretat. Mazda CX-5 amb tecnologia híbrida, etiqueta Eco i 6 anys de garantia. Mazda CX-5, l'únic SUV amb ànima de roadster.
Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Punès. Xarxa Ford de Catalunya.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.
Minuts passen de les 4 de la tarda. Com dèiem, encetem ja aquesta hora informativa. A priori ho havien de fer amb un monotema, pràcticament, que és el post-eleccions i la ressaca d'aquests resultats de les generals que vam tenir ahir, amb el PP guanyant les eleccions, però a priori amb el PSOE millor posicionat a l'hora de formar govern. I ara en parlarem, però és aquest migdia, aquest matí i migdia, hem tingut dues notícies que en principi no estan relacionades. O sí, ara en parlem de tot plegat, que són, d'una banda, la detenció de Clara Ponsatí i, de l'altra, la reactivació de les euroordres contra Carles Puigdemont i Toni Comín. Comencem per aquí, Joan, per aquesta reactivació de les euroordres.
Sí, perquè poques hores després dels resultats electorals que han donat un paper clau a l'expresident Puigdemont, la Fiscalia ha mogut fitxa per reactivar l'embat contra ell i també contra l'exconseller Comín. Ha sigut després que, a principis de mes, el Tribunal General de la Unió Europea retirés la immunitat a tots dos. El Ministeri Públic considera que és un pas possible, que és l'únic pas possible per continuar el procés penal contra ells pel referèndum de l'1 d'octubre. A part de les euroordres, la Fiscalia també demana que s'emeti un ordre de cerca i captura internacional. També recorda que Puigdemont i Comín s'enfronten a un delicte de malversació que podria comportar-los fins a 12 anys de presó. Des de Twitter, l'expresident de la Generalitat ja ha tirat d'ironia, un cop ha conegut la notícia, ha dit que un dia ets clau perquè hi hagi un govern a Espanya i l'endemà Espanya demana la teva detenció. Ara la pilota, en tot cas, està a la teulada de Llarena. En els propers dies es preveu que mogui fitxa i emeti aquestes euroordres. Per cert que l'escrit de la Fiscalia, com a curiositat, s'ha escrit Comín amb una Y.
Ostres, ni això, imagina't. Aquesta és una de les notícies que us explicava que han saltat aquest migdia. L'altra és que els Mossos han tornat a arrestar Clara Ponsatí a Barcelona. Us ho ha avançat RAC1 i després ho ha confirmat ella mateixa a Twitter. El jutge Pablo Llarena va demanar la detenció de Ponsatí perquè no es va presentar al Suprem, volia dir, quan l'havia criat a declarar. L'exconsellera i eurodiputada ja ha sortit de la Ciutat de la Justícia després de no declarar, ha quedat en llibertat i ara en busquem l'última hora. De fet, ja el tenim aquí a l'estudi de RAC1 amb el cap de Societat en Parlem, que és el Benet Iñigo. Benet, com estàs?
Hola, molt bé.
A veure, novetats, i com ha anat la pel·lícula del dia d'avui? A veure.
Doncs, bàsicament, un dels dubtes que hi havia sobre l'atenció de Ponsatí no era si la detindrien o no, perquè avui al matí ella mateixa havia penjat a la xarxa "Hola, estic a Barcelona", sí. I des de fa 3 mesos hi havia aquesta ordre de detenció per no presentar-se al Suprem el 24 d'abril, que és quan l'havien convocat i va plantar a Llarena. Llavors ella sabia perfectament que si estava a l'estat espanyol, doncs seria detinguda, ho ha anunciat i, efectivament, cap a les 12 del migdia, una mica abans, doncs l'han detinguda al carrer Comte Borrell i l'han portat cap a la Ciutat de la Justícia. La incògnita que hi havia era si la portarien fins a Madrid. Qui l'havia reclamat per prendre declaració és Pablo Llarena. Uns dubtes que han quedat resolts quan Pablo Llarena ha decidit que no la portessin, sinó que ell ha enviat al jutge de Guàrdia de Barcelona les preguntes que li volia fer a Ponsatí i ha estat aquest jutge, qui jutges en aquest cas, que li ha traslladat aquestes preguntes. Ella, com heu explicat, s'ha negat a declarar per consell del seu advocat i, per tant, doncs, al cap d'unes 3 hores d'arribar a la Ciutat de la Justícia, doncs n'ha sortit tranquil·la, somrient i a l'espera del proper pas, que ja no sé si serà, el més normal seria que ja s'obrís judici a Clara Ponsatí pel delicte de desobediència. Recordem que ella només la investiguen, l'han processat per aquest delicte, que no implica presó, i en canvi no té ni malversació com els altres eurodiputats de Junts, ni tampoc sedició, que sí que la investigaven per aquest delicte, però que finalment doncs, amb la supressió d'aquest delicte doncs, ha quedat fora.
Doncs per parlar d'aquests tres noms, per parlar d'aquests dos casos, d'una banda l'arrest de Ponsatí i de l'altra aquesta reactivació de l'euroordre contra Puigdemont i Comín, ja tenim en línia el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, el senyor Jordi Nieva. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixi'm que li pregunti primer pels casos de la reactivació de les euroordres. Ara parlàvem d'aquest pas lògic que havia d'arribar. Per vostè també ho era? Aquest pas és un pas lògic a seguir per la Fiscalia?
Sí, absolutament. Aviam, avui és molt fàcil fer demagògia i dir bueno, que la Fiscalia vol entrar en les negociacions de la nova investidura, però, aviam, és que hi ha una cosa que és evident. Quan el Tribunal General de la Unió Europea li va treure la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí, era obvi que el següent pas de la Fiscalia del Tribunal Suprem hauria de ser aquest, dintre de la seva lògica, amb la qual jo no coincideixo, com he dit moltíssimes vegades, no? Però clar, ells estan en un procés penal i a partir d'aquí doncs, clar, han de perseguir a les persones imputades amb aquest procés penal. Per tant, el pas era lògic i sembla més aviat que han esperat que passi la campanya electoral precisament perquè això no arribés al mig de la campanya electoral, que també, òbviament, hagués estat criticat.
Miri, de fet, li anava a fer més endavant aquesta pregunta, però ja que toca el tema, li sorprèn el moment en què arriben aquesta reactivació de les euroordres?
No, perquè havia d'arribar jo, aviam, si hagués estat ells probablement ho hauria fet tot just va arribar la sentència del Tribunal General de la Unió Europea, insisteixo, dintre de la seva lògica, que sí, jo no comparteixo, però bueno, o sigui, suposo que van esperar valorar la resolució, després ja es va tirar sobre la campanya electoral o la precampanya i al final han decidit fer-ho doncs un dia després i quan ja no pot influir el vot de ningú, és a dir, amb altres casos sí que pots tenir la sospita de que hi ha una certa tendenciositat, no, amb algunes decisions, no, que jo mateix he criticat i he destacat moltes vegades, però home, en aquest cas és que això és el que jurídicament diem un acte d'agut, no? És a dir, si estàs amb aquesta lògica de que imputes a una persona per uns delictes que comporten pena de presó, com és en el cas de Comín i Puigdemont, doncs òbviament has de fer aquestes ordres de detenció, és a dir, has de reactivar les euroordres.
Senyor Nieva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Era imprescindible aquest pas de la Fiscalia, que la Fiscalia ho demanés? Ho podria haver fet el jutge Llarena de mutu propi un cop rebuda la sentència europea?
Jo crec que sí, el que passa és que aquí hi hauria dubtes, perquè com que aquest delicte provoca la presó i la presó no es pot decretar d'ofici per part d'un jutge, doncs llavors, clar, hagués estat, segons l'ordenament espanyol, llavors, clar, hagués estat, doncs, potser un pas que no hagués vingut avalat per un altre subjecte que no fos el propi jutge, no? I, per tant, doncs, que ho demani la Fiscalia és allò més lògic, insisteixo, des del punt de vista de la llei espanyola, que en aquest sentit va canviar l'any 95, és a dir, ja fa un cert temps, no? I no es pot imposar cap mena de mesura de presó provisional d'ofici per part del jutge, sinó que sempre ho ha de demanar una part acusadora i en aquest cas, doncs ho ha fet el fiscal.
Parlava de pas lògic, de fet, tothom coincideix en que aquest era el pas que havia de fer Fiscalia. L'altra història és el recorregut que puguin tenir la reactivació d'aquestes euroordres. Sí que és cert que l'escenari ha canviat, no és el mateix escenari després de la decisió del TGUE de fa unes setmanes.
No és el mateix escenari, efectivament, perquè, aviam, el mal que tenien aquestes euroordres i que és el que feia doncs, que hi hagués tot un seguit de victòries en aquest sentit, per part de Carles Puigdemont i Toni Comín, era que el Tribunal Suprem s'havien tastat amb allò de la rebel·lió, que no tenia cap sentit, i després amb allò de la sedició, que tampoc hi havia manera de veure-ho, no? Per molt que aquí finalment es dictés una sentència que evidentment jo no comparteixo, que està recorreguda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans i que ja veurem, no? Però clar, ara aquests dos delictes ja no hi són. Ara només hi ha la malversació, que hem de recordar que és l'únic delicte pel qual Alemanya, els jutges alemanys sí que entregaven Carles Puigdemont quan van tenir l'oportunitat i que Llarena ho va rebutjar. És a dir, ara estem en aquest escenari. Òbviament estem aquí perquè pensen que serà més fàcil, doncs, que Bèlgica cedeixi per aquest delicte. El que passa és que, home, no està tot dit, ni molt menys. És a dir, els jutges belgues van fer unes imputacions molt greus sobre la qualitat de la justícia espanyola a les seves darreres resolucions, que van ser desautoritzades en part pel Tribunal de Justícia de Luxemburg, és a dir, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I, per tant, encara tenen marge, petit, eh? Mm-hmm. Més petit que el d'abans, però encara tenen marge per rebutjar l'euroordre. Però ara mateix està més difícil que estava, eh? Vull dir, jo fins ara la veritat és que veia poc probable que els jutges belgues executessin aquestes euroordres, i ara només pel delicte de malversació ho veig més factible. No dic que ho facin, ni molt menys, perquè jo crec que hi ha una certa predisposició negativa, en el sentit de que, home, és ja la tercera o la quarta vegada que ho intenten, no? I que a més a més, doncs, per diferents motius ha estat rebutjat per la justícia belga. Però és clar, ara mateix el delicte no és un delicte que pugui tenir cap mena de caire polític, com a mínim a ulls belgues, eh? Una altra cosa és la interpretació que es faci aquí, lògicament. I a partir d'aquí, doncs, home, un jutge belga allunyat completament del tema polític, doncs, català, doncs, clar, evidentment podria fer més possible, doncs, aquesta decisió, però, insisteixo, no està res dit, eh? És a dir, encara hem d'esperar que decideixi la justícia belga, i encara poden dir moltes coses. Encara hi ha marge, eh?
Miri, li vaig a preguntar per una cosa que fa de mal preguntar, que són els terminis, que és el temps que podem preveure que passi fins que no arribi aquesta decisió que vostè explicava dels tribunals belgues. Té, ni que sigui una aproximació de dates, de quan pot passar això?
Home, normalment han trigat sempre menys de 6 mesos, que és el termini que marca l'euroordre, no? I que, a més, Bèlgica acostuma a respectar, a diferència d'altres països. Per tant, doncs, home, podríem tenir una decisió d'aquí, jo diria, 3, 4, 5 mesos, no crec que més. No crec que més. Jo crec que seria aquest el termini, i potser més curt, eh? És a dir, tot depèn de les ganes que tingui d'afanyar-se el jutge.
Clar.
També pot ser, doctor, que la justícia belga ho deixi tot en stand-by fins que el Tribunal de Justícia resolgui el recurs que presentarà la defensa de Puigdemont d'aquesta sentència que li talla la immunitat? És a dir, que aquest període de 5-6 mesos pugui començar a comptar un cop el Tribunal, el TJUE, resolgui el recurs?
Podria ser, però és poc probable que ho facin si el propi TJUE no decreta mesures cautelars en aquest sentit, o com a mínim que afavoreixin aquesta decisió. Seria poc probable que ho fessin. El que passa és que aquí, com sempre, estem amb la ment d'un jutge individual belga, és a dir, això no és Bèlgica en el seu conjunt, sinó que és una persona com qualsevol de nosaltres, que té la seva capacitat d'observació i que a partir d'aquí doncs farà el que cregui convenient. Però diríem que, jurídicament parlant, si no hi ha aquesta mesura cautelar per part del Tribunal de Justícia que s'ha demanat, eh, es demanarà segur, és poc probable que ho facin, és poc probable, però bueno, no es pot descartar ni molt menys. Eh?
I deixi'm per acabar preguntar-li també pel cas Ponsatí. No cal dir que és un cas completament diferent a aquests dos que ara explicàvem, hi ha hagut una detenció. Escenaris que s'obren a partir d'aquesta detenció d'avui. Què pot passar amb Clara Ponsatí a partir d'avui?
No, avui hi ha hagut una detenció, jo crec que absurda, d'una persona que no està perseguida per un delicte de presó. Per tant, la seva privació de llibertat no té cap mena de sentit, i a més, ell havia dit per activa i per passiva que no contestaria les preguntes, cosa que avui ha passat a la Ciutat de la Justícia. Jo crec que l'encert avui del magistrat Llarena ha estat no portar-la a Madrid i fer-li la declaració per allò que es diu auxili judicial, és a dir, que ho faci un altre jutge que constati que efectivament no vol declarar, que és una cosa a la que té tot el dret del món, com qualsevol altre acusat o imputat, i a partir d'aquí, doncs, deixar córrer ja aquesta història de ara vinc, ara no, ara et persegueixo, ara vull que compareguis, ara no. Escolta'm, si el delicte no té presó, 1, 2, he dit que no vull declarar, i tinc tot el dret. Per tant, entrar en aquest joc del gat i les rates que no tenia cap mena de sentit, i aquí, doncs, doncs jo crec que ho han acabat. No ha imputat cap altre nou delicte, que és un altre dubte que jo tenia, si potser doncs, ampliarien amb creativitat doncs, el ventall de delictes. Sortosament no ha estat així, per tant, doncs bé, aquí hi ha una imputació per desobediència que es resoldrà en qualsevol moment i ja està. Vull dir, la senyora Ponsatí ja pot fer tots els viatges que vulgui, pot estar tranquil·la perquè ningú la privarà de llibertat com a mínim per aquest procés.
I senyor Iba, només a nivell formal, la jutjaran al Suprem a Clara Ponsatí? O quan, sent un delicte només de desobediència doncs, i amb el que pot tardar en dictar-se aquest judici i ella ja no ser eurodiputada, pot canviar de jutjat?
Aviam, si encara és eurodiputada, el fur, que és com li diem tècnicament al tribunal, això és una història una mica llarga, ve del dret romà, que els tribunals es reunien al fòrum, que és la plaça pública, i per això es diu fur, no? Mm-hmm. És una curiositat que dic per si algú de l'audiència doncs volia saber-ho, no?
Sempre està.
Sí, exacte. El fur marca, tot i que amb dubtes, que si un és eurodiputat t'ha de jutjar el Tribunal Suprem, sigui el delicte que sigui. Ara bé, jo sóc favorable que si un deixa de ser eurodiputat, a partir d'aquí recupera la jurisdicció al tribunal que ordinàriament et correspon. Aquí, doncs, probablement seria l'Audiència Provincial de Barcelona, o inclús amb un delicte menor com aquest, és a dir, que és un delicte de desobediència, podria ser un jutjat del penal pel tema pel que s'està jutjant, no? Ara bé, si continua sent eurodiputada, lògicament continuarà davant del Tribunal Suprem. Però vaja, jo sempre he estat favorable, hi ha dubtes en aquest sentit, amb la jurisprudència, perquè unes vegades han fet una cosa, altres vegades han fet una altra, és un desgavell això dels aforats, però jo sempre he estat favorable a interpretar restrictivament la competència d'un tribunal especial, que en aquest cas és el Tribunal Suprem, és a dir, el tribunal que li correspon a una persona que està aforada, interpretar-ho de forma restrictiva perquè sempre tingui l'àmbit de competència més gran al tribunal ordinari, en aquest cas, com estic dient, els jutges i tribunals de Barcelona. Per tant, si deixa de ser eurodiputada, jo crec que la competència hauria de tornar a Barcelona, legítimament.
Aquestes, doncs, són dues de les notícies del dia, o les dues grans notícies del dia, com és l'arrest de Clara Ponsatí, d'una banda, i de l'altra, la reactivació de les euroordres per Puigdemont i per Comín, que acabem de comentar i li agraïm una vegada més amb el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, el senyor Jordi Nieva. Senyor Nieva, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, al contrari, encantat amb vosaltres.
Un quart i mig de cinc, també moltíssimes gràcies, Benet Iñigo.
A vosaltres.
Qualsevol novetat, ja ho saps, aquí estem oberts fins a les 7.
Esperem que no n'hi hagi gaire.
Jo també, el dia m'he carregat. Gràcies, Benet.
Arriba.
Farem una petita pausa i de seguida parlem del tema, que són les eleccions generals.
És el tema.
Això mateix.
És el tema.
Versió estiu, amb Xavi Rocamont.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure. Estar viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
milionari.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 76 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Ah, i ara sí, falten 5 minuts perquè siguin les 4:45 de la tarda i parlem de la ressaca que ens deixa aquestes eleccions generals. Ahir es va votar i es va votar un escenari, jo crec que per les enquestes, els sondejos que havien explicat just abans de saber-se o començar a saber els resultats, poca gent s'esperava, perquè tothom donava, no sé si per fet, o com a mínim molts números, que PP i Vox aconseguissin els resultats suficients com per poder formar govern. Però no. De fet, qui té més números a poder formar govern, aquest és Pedro Sánchez, després del que va sortir ahir de resultats i després d'aquestes votacions. En tot cas, expliquem una mica com va anar i sobretot el que ha de passar avui, Joan, perquè és dia de començar amb aquestes negociacions als diversos partits a l'hora de formar govern.
Sí, doncs mira, l'últim que acabem de saber és que Sumar acaba d'encarregar, diguem-ne, a Jaume Asens, el qui era el líder dels comuns al Congrés dels Diputats, que doncs desenvolupi aquestes converses amb els partits catalans, en referència sobretot a Junts per Catalunya, que és el gran escull per, si, per saber si aquesta investidura de Pedro Sánchez tirarà o no tirarà endavant. Un Puigdemont que ja ha deixat clar que no investiran el líder del PSOE, és la mateixa posició que fa només 15 dies ell mateix ja va defensar en una entrevista al Món RAC1 a poques hores de l'inici de la campanya. Això és el que deia Puigdemont.
Nosaltres no podem posar les coses fàcil a l'estat espanyol a canvi de quatre molles que, a més, no es compliran. Vol dir que si s'ha de posar en dificultats l'estat, se li posa. Vol dir que si han de fer com l'abril del 2019, crec que va ser, que ho forcem que es tornin a convocar eleccions, doncs ho hem de fer, hem de mantenir la posició.
Per tant, a les pròximes eleccions del 23 de juliol, si Junts per Catalunya és decisiva, Junts per Catalunya no donarà suport al grup d'esquerres a canvi de res.
No, és que no donen suport ni el senyor Feijó, ni el senyor Pedro Sánchez, de debò.
No donen suport, eh?
A veure, algú pot confiar en la paraula de Pedro Sánchez 4 anys després?
Recordem que el PP va guanyar les eleccions, però va ser per la mínima, amb 136 escons per 122 del PSOE. Si se sumen els blocs de dreta i esquerra, pràcticament van quedar empatats. La dupla PP i Vox va acumular gairebé 11 milions de vots i la del PSOE sumar més de 10,5. En escons, la dreta es va quedar amb 169 diputats, a 7 de la majoria absoluta, mentre que l'esquerra de Sánchez i Yolanda Díaz en va aconseguir 153. Si sumen el suport de més partits com Esquerra, Bildu, el BNG i el PNB, l'esquerra també sumaria només 172 escons i per això la clau són aquests 7 diputats de Junts. Per facilitar la investidura de Sánchez, s'haurien d'abstenir.
Veurem, doncs, quins són els moviments dels partits els propers dies per buscar suport. Sobretot, insistim, els del PSOE i Sumar, que són els únics que sembla podrien aconseguir-los, sempre depenent, això sí, de Junts. De moment, des de Madrid, el PSOE ha reunit la seva executiva aquest matí per analitzar els resultats, mentre que el PP espera fer-ho aquesta mateixa tarda. Els populars, per cert, ja han dit que obriran converses amb partits que en principi saben que no els donaran suport. Va, anem cap a Madrid. Allà ja ens espera el Jordi Armenteres, desitjant que arribin vacances, i també suposo que sabeu una mica com acabarà tot aquest escenari, que ara per ara sembla que està molt obert i que fins i tot una repetició d'eleccions no hauríem de descartar-la en absolut. Jordi Armenteres, com estàs? Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Parlaves de ressaca, oi?
Sí,
d'això doncs parlava. Doncs mig any. Compte que la ressaca d'aquestes eleccions durarà ben bé 5, 6, 7, potser 8 mesos.
De debò?
8 mesos per què? Per investir algú com a president del govern espanyol o per anar tirant la pilota endavant perquè el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, té molt clar que es vol presentar un debat d'investidura. Almenys aquesta és la pel·lícula com ens la venen el dia d'avui. Una investidura de Feijóo fracassaria, per tant, això és tirar molt endavant aquesta pilota, i és la casa del rei, és Felip VI, qui activarà tot aquest calendari, perquè és formalment qui proposa un candidat a una investidura com a president del govern espanyol. Però aquí hi ha un detall que no se'ns pot oblidar, que és que en aquests moments Espanya és president de torn de la Unió Europea, que, per tant, no es buscarà res que vulgui desestabilitzar la imatge d'Espanya al si d'Europa i, per tant, no tindrem en cap cas un debat fallit d'investidura ràpid al mes de setembre, principis d'octubre. La cosa anirà tirant. Mm-hmm. Tu deies, hi ha reunions en marxa, el PP arrencarà a les 5 de la tarda amb discurs públic d'Alberto Núñez Feijóo. Ja hem sentit els seus dirigents al matí reivindicant la victòria i, per tant, la iniciativa per poder governar, però no sumen per enlloc. Sumar, ara ho dèieu, ha designat un negociador que és Jaume Asens. Per què? Perquè està molt en contacte amb l'entorn de Junts. I el PSOE ara com juga en aquesta nova etapa? A veure, sabem poc perquè Sánchez ha reunit la direcció del partit a porta tancada i amb prou feina sabem algunes frases. Ho ell ha dit a dins, no hi ha micròfons perquè ningú estava gravant i no es podia gravar. Uh-huh. Aquesta democràcia trobarà la fórmula de la governabilitat, però per sobre de tot el que diuen el PSOE és portem 3 anys i mig governant amb presses, primer per una pandèmia, després per un volcà, després per una guerra, amb la necessitat d'haver d'aprovar moltes lleis, molts decrets i moltes mesures d'un dia per l'altre. En aquests moments no hi ha cap urgència política de res. Per tant, ara no s'ha de córrer. Això sí, podem escoltar 3 veus de ministres quan entraven a dins el PSOE. No les hem vistes sortir, han sortit per una altra banda. Teresa Rivera, Pilar Alegría i el ministre Bolaños, tots 3 junts amb la mateixa idea, que és el PSOE qui ha de moure peça.
Ciertamente ahora nos quedan semanas seguro complicadas, pero yo creo que esto es esperanza y es buenas noticias para todos.
Buenas para gobernar.
Bueno, vamos a intentarlo.
España ayer habló claro y dijo que quiere seguir mirando hacia adelante, seguir progresando y seguir avanzando en derechos.
España quiere seguir consolidando todo lo que hemos hecho esta legislatura y España ayer a la coalición ultra le dijo no y la paró en seco.
Xavi, tu deies ara fa uns minuts, és casualitat o no és casualitat el que ha passat avui al voltant del moviment de la Fiscalia sobre Puigdemont,
sí, eh?
I la detenció de Clara Ponsatí? Jo n'hi afegiré una altra. És casualitat o no que el PSOE hagués de fer roda de premsa a 1:00 PM i de cop i volta quan surt la decisió de la Fiscalia a 1:15 PM, el primer que fa el PSOE és suspendre la roda de premsa que estava prevista per 1:00 PM per no haver de donar explicacions absolutament de res.
Que igualment les hauran de donar, perquè sigui
evidentment, algun
a la 1
sí.
O a les 5 o a les 8, és igual, perquè de memòria en tenim, és a dir, que sempre recorrerem aquest moment de, si no han parlat, doncs ja ho faran el dia que surt. També és cert que ara venen vacances, no sé si els grups polítics aquesta setmana encara seran actius i després ni que sigui un descans el donaran, entenc que sí, anirà per aquí també, no, Armen?
Sí, en principi sí, demà encara hi ha reunió del Consell de Ministres. En principi és l'últim abans de vacances. Dic en principi perquè tot està agafat amb pinces.
Yeah.
Dimecres hi ha Congrés dels Diputats. El Congrés, òbviament, està dissolt. Les coses estan dissoltes. Però hi ha una cosa que es diu Diputació Permanent per fer les coses urgents. I el debat de dimecres al matí pot ser curiós perquè s'ha d'aprovar l'últim decret de mesures contra la crisi, entre d'altres el que prorroga, per exemple, el fet que l'IVA en aquests moments sigui un IVA reduït o un IVA zero per productes de primera necessitat. Mm. Això s'ha de votar al Congrés dels Diputats aquest proper dimecres al matí. I és un d'aquells decrets que el Partit Popular ha anat vetant de per si en els últims 4 anys.
Deixa'm que...
Llavors veurem què passa dimecres.
No, anava a dir-te, Jordi, deixa'm que saludi algú que coneixes perfectament, que de fet l'hem anat sentint aquests dies com sempre que hi ha eleccions o, en definitiva, acció política, i és el cap de política de RAC1, el Marc Martínez Amat. Marc, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Mira, ara que posava dates a l'Armen, diu, anirem molt lluny, anirem 6, 7, 8 mesos de tots els escenaris possibles que ara mateix hi ha sobre la taula. Parlen d'això, de terminis i de quin creus que és el més plausible, és a dir, el que creus que pot acabar succeint amb més facilitat.
A veure, d'escenaris, si els hem de dibuixar, Jordi, tu també pots ajudar-me en això, jo en veig 4 amb diferents graus de probabilitat. Alguns direu, això és molt improbable que passi, però podria ser un escenari que fes que sortissin els números. Un és que Junts per Catalunya faciliti la investidura de Pedro Sánchez, és on posarà ara la carn a la graella el PSOE i Sumar, i la pressió que també estan fent des de Catalunya Esquerra, el PSC i els Comuns. Un altre seria la repetició electoral. Aquest potser és ara mateix el que sembla més probable, no? Si haguéssim de fer unes apostes, ara mateix sembla que seria... Sí, fes-hi la porra. Jo diria que és el que cotitzaria més. I llavors n'hi ha dos bastant improbables, jo crec. Un és que el PNB canviï de bàndol. Ara estem fent la suma, comptant que està en l'equip de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, BNG, i afegint-hi el PNB és on surten aquests 172, però si canvies de bàndol, és a dir, si el PP posés un preu suculent al suport del PNB i el PNB s'avingués a entrar en una suma en què també hi sumaria Vox, això també faria decantar la balança. Sobre aquest és un escenari
possible. Sobre aquest escenari, que ahir sentia que no recordo qui ho deia a la tertúlia en el programa especial d'eleccions amb el Jordi Basté i el Xavi Bundó, sí que va sortir aquesta possibilitat, però ostres, hi ha eleccions al País Basc, sí. D'aquí no gaire.
Exacte.
Jo recordo com va haver-hi pacte al País Basc entre PP i PSOE, que van a les següents eleccions els van castigar i de quina manera
en Patxi López de presidència.
Ah, exacte. I ara que PNB i Bildu estan lluitant frec a frec, de fet aquesta vegada em sembla que Bildu els ha passat per davant.
Exacte, sí, els ha passat per davant perquè té un escó Bildu que ve de Navarra, en vot, em penso que el PNB ha quedat per davant en vot respecte a Bildu i han empatat a 5 en els escons que tenen del País Basc.
En qualsevol cas el frec a frec és evident, és a dir, que una mala decisió, una passada de frenada per part de PNB pot castigar i molt.
Sí, suposo que aquí, entrant en aquest escenari, que jo crec que és molt improbable, però ja. Si entrem, aquí hauríem de calcular entre la mala imatge que pot tenir un pacte amb el PP, en què faciliti que Vox condicioni qui governa la governabilitat de l'Estat, o el preu que li puguin posar sobre la taula, si se'n van amb un sac carregat de no sé quantes coses, clar. Com sol fer habitualment quan negocia el PNB,
sí, no, potser li compensa. Els sacs, vull dir que tenen pocs magatzems.
Saben, ja, ahir ho deia també el Jordi Bosch, ja no saben què demanar. Tenen de tot.
Exacte.
Doncs aquest escenari és un altre, jo crec que molt improbable, però també existeix. I un altre seria que en un moment exhaust de la negociació el PSOE s'acabi forçant el que va passar també el 2016, que és que es faciliti l'investidura de Feijóo, que és el que reclamarà també insistentment ara el PP que passi, no? Que el PSOE, com que ha guanyat el PP, faciliti la investidura. Jo crec que mentre Pedro Sánchez estigui al capdavant del socialisme és molt difícil que això passi. Per tant, els més probables, com deia, la investidura facilitada per Junts o la repetició electoral, que ara sembla el més probable.
Jordi. El que passa que per arribar fins a la repetició electoral poden passar moltes coses. O sigui, hi ha una data clau, que és la primera, que és el 17 d'agost, que això sí o sí ha de passar, que és constituir les Corts Espanyoles. I quan es constitueixen les Corts Espanyoles ja hi ha d'haver algunes aliances per poder escollir qui presidirà el Congrés dels Diputats, qui serà vicepresident primer, qui serà vicepresident segon i qui acabarà conformant la mesa. Per tant, aquí hi ha una opció per seduir a Junts. O sigui, imagineu-vos que de cop i volta Junts té una posició de lideratge dins la mesa del Congrés dels Diputats. Evidentment són tot especulacions, però allà es veurà que una majoria de dretes no funciona per investir algú com a president del Congrés dels Diputats, probablement tampoc com a vicepresident, i en canvi sí que hi ha una majoria progressista per poder començar a arrencar la legislatura. A partir d'aquí, les reunions que hagi de fer el rei amb tots els líders dels grups parlamentaris, i aquí veurem la pressa que té o no Felip VI per proposar un candidat.
Aquí, de fet, és on hi ha l'oportunitat d'aturar el comptador, en aquest moment processal. Tots els terminis estan marcats per la Constitució, excepte aquest moment, que és el que ja va passar, de fet, el 2016, en què es va aturar el comptador allà. La Constitució diu, després de les eleccions, al cap de 25 dies s'han de constituir les Corts. Això és impepinable. Després hi ha un període de 5 dies per constituir els grups parlamentaris. Això també és com està marcat. Llavors és el període aquest de consultes del rei en què ha d'encarregar algú que formi govern, que se sotmeti al debat d'investidura, i aquí no hi ha un termini marcat. El rei pot prendre's el temps que vulgui. I, de fet, el que va passar el 2016 és que qui tenia l'únic que tenia capacitat de formar majoria, tot i que ho tenia molt negre, que era Mariano Rajoy, es va plantar al rei i va dir, no puc fer-ho, no tinc prou suports. I el rei, doncs, va deixar obert el calendari, diguem. I a partir d'aquell moment van començar a passar les setmanes sense que hi hagués una perspectiva de quan es reprendria el comptador, sí. I es dissoldrien les Corts i hi hauria eleccions. Per tant, aquí és on, a diferència del que passa als ajuntaments, a diferència el que pot passar al Parlament de Catalunya o en un Parlament autonòmic, aquí és on pot obrir-se un període d'incertesa que duri mesos i mesos. Llavors,
sense
si,
límit, eh?
Sense
aquest
límit,
no té límit.
El que sí que comença llavors a comptar el compte enrere per a les eleccions és si es proposa algú que faci el debat d'investidura i es fa aquest debat d'investidura. A partir d'aquell moment s'activa un compte enrere de 2 mesos en què, si no, el candidat no guanya aquella primera votació, al cap de 48 hores hi ha una segona en què la majoria és simple ja no és absoluta, i si tampoc la supera han de passar aquests dos mesos, i si en aquests dos mesos no hi ha ningú que se sotmeti exitosament a un debat d'investidura, és quan es dissolen les Corts Espanyoles, i després al cap de 54 dies és quan hi ha les noves eleccions. Si sumem tots aquests terminis que deia, anant molt ràpid, això són 6 mesos. Si, de fet, els dos cops que s'han repetit eleccions, el 2015, que es van repetir abans el desembre, i el 16 es van repetir, que va ser quan van intentar, de fet, aquella investidura de Pedro Sánchez amb Albert Rivera, que van fer una aliança però no van tenir prou suport, 6 mesos van passar. L'altre antecedent, que va ser el 2019, de l'abril al novembre, en què no es posaven d'acord Pedro Sánchez amb Pablo Iglesias, doncs llavors van passar 7 mesos. Per tant, com a mínim mig any. Això vol dir que, estigueu tranquils, que no hi haurà eleccions, almenys, diria, fins al gener.
Durant precisament temps... per això, us deia abans al principi, quan parlàvem, això ve de 5, 6, 7, 8 mesos, que és el que pot durar tota aquesta ressaca. Llavors, dues opcions que deia en Marc, la de l'abstenció del PSOE és totalment descartable en aquests moments amb Pedro Sánchez, i la del PNB, deixeu-me recuperar una conversa que tenim amb Andoni Ortúzar, el president del Partit Nacionalista Basc. Mireu, això que sentirem, això va passar a Barcelona, en una taula rodona que vam fer amb Andoni Ortúzar, amb la Lola García i jo mateix, el dia 23 de febrer. Fa 5 mesos justos. 5 mesos justos. Pregunta i resposta.
Si hubiera un empate técnico que tenemos unas derechas con 172, 173, unas izquierdas con 172, 173, ¿alguna encuesta está diciendo esto en este momento? ¿Ustedes se sentarán a negociar con Vox?
No.
En ningún caso. Segunda cuestión, usted dijo...
Que quede grabado, No.
Que quede grabado, no.
Està gravat, que no pateixi.
És molt... A més, és d'aquells talls que diem, l'hem de marcar de per molt temps, perquè probablement el necessitarem en el futur. I, efectivament, hi ha aquesta situació d'eleccions al País Basc l'any que ve, que en principi han d'anar al mes de juliol, es descarta que siguin al mes de juliol perquè en plena pandèmia es van fer l'estiu, aniran per davant, però els bascos no les volen fer coincidir amb unes eleccions europees que seran al maig. Per tant, les eleccions basques probablement seran al febrer-març de l'any que ve, i això queda massa a prop com per contaminar-ho tot amb una negociació en Madrid amb PP i Vox.
I també de tenir una cosa en compte per el que us trobareu ara aquest estiu, el que vindrà ara també en la política espanyola, no, que és que aquí veurem moviments que estan pensats per aconseguir desencallar la investidura, però també veurem moviments que estaran pensats de cara a la repetició electoral. És a dir, el relat de com vagi aquests propers mesos, de qui és el culpable de que no s'hagi pogut desencallar aquesta situació, el bloqueig, ja hi haurà aquest joc de veure qui es presenta a les eleccions amb una millor posició de cara a poder-les guanyar. I això, que es va tenir, per exemple, jo crec que va ser molt evident el 2019, quan Pedro Sánchez i Pablo Iglesias no es posaven d'acord, el PSOE es va pensar que havia aconseguit guanyar el relat i que guanyaria més pes amb la repetició de les eleccions i es podria imposar a Podem, i després es va veure que tots dos van sortir més afeblits de la repetició electoral. Per tant, és complicat veure a qui beneficia el relat, però en tot cas hi ha un esforç dels partits perquè, amb la perspectiva que hi pugui haver unes noves eleccions, a veure qui surt més ben parat davant a la campanya, no? I a les urnes.
Tu tens un candidat que creus que sortiria més ben parat d'una repetició d'eleccions?
Jo crec que ara mateix qui ho tindria més bé és Alberto Núñez Feijóo, perquè sent el que ha guanyat ara... si es demostra la incapacitat del bloc alternatiu, el bloc de PSOE, Sumar i els partits d'esquerres de formar govern, el PP sempre pot anar a les eleccions dient això no funciona, per tant cal ordre i estabilitat i un govern fort. Jo ho veig així, no sé, Jordi, si tu coincideixes amb mi.
Sí, sí, no, res objectar. El tema és quan durarà tot això, al final. I com arribarem a aquesta pel·lícula de repetició no electoral.
Cansats.
Un dubte de quan es pot allargar això. Mentre això s'allargui, per exemple, el període de converses amb el rei, està parat el país?
No. Hi ha un govern en funcions en aquests moments que treballa. L'única limitació que té és que no pot fer nomenaments. O sigui, en aquests moments, Pedro Sánchez no pot fer un acte de gràcia posant un nou Consell de Ministres per intentar renovar el que tenia fins ara. Ja. Ha de tirar amb els mateixos ministres fins que hi hagi una nova presa de possessió d'un govern espanyol.
Doncs n'estarem al cas i pendents. Només faltaria... A quan marxes a vacances, Jordi?
Si va bé dimecres.
Sí, home, sí.
Et veig ja per la benzina fa quilòmetres, que està el llum encès.
Si es pot dimecres.
Ah, perfecte. Saps qui marxa avui?
Sí, em sap molt greu i em fa molta llàstima, i li he dit en persona, i no serem el mateix sense ell, bàsicament.
És que són molts anys. Marc Martínez Amat, quan fa que estàs a la ràdio?
Mira, el 13 de setembre, 19 anys faria.
Això és una vida. No, anava a dir mitja vida, no, és que això és una vida, segons
com. Tota la vida laboral.
Clar, exacte, exacte. Sí. Doncs avui el Marc Martínez Amat deixa de ser el cap de política de RAC1, de fet, deixa RAC1 per emprendre noves aventures, i el que et deia el Jordi, que ara t'ho dirà ell millor que jo, però jo porto molts menys anys a la ràdio que no pas el Jordi, et conec.
Jordi em va fitxar, per cert.
Ah, caram!
Sí, sí, Jordi.
Això no ho sabia, això no,
el càsting
no
va fer el Jordi a mi.
Sí, sí, ho tinc molt clar.
No, home, clar, ho imagino.
No, bé, a més, en Marc va entrar a RAC1, que encara estava estudiant.
Sí.
I venia cada dia a les 4 del matí per llegir diaris a un informatiu que fèiem que es deia Primera Hora.
És la millor hora per llegir el diari, també.
De 6 a 8 del matí.
A les 4 del matí.
Doncs en Marc venia a la ràdio a les 4 del matí, que alguns ja hi érem a aquella hora, i llegia diaris, i a les 8 del matí en sortia i se n'anava cap a la facultat. Uf, i aquest va ser el seu inici a RAC1.
Doncs mira, al final serà haver parat amb tu. És a dir, inici i final més o menys ben trobat, perquè al final el qui et va fer entrar és qui t'acomiadarà, perquè jo crec que és la millor persona per fer-ho. Per tant, Arment, t'agraeixo moltíssim que també hagis volgut dir-li quatre paraules, d'acord, que al final se les mereix per aquests gairebé 19 anys. És que no em surt ni la paraula, gairebé 19 anys que porta a RAC1. Marc, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Nosaltres, trobaré falta molt això,
sí,
i tant.
Gràcies.
Sí, ja ha quedat clar. Pedro, no calia arrencar aquest moment ara, perquè realment... volia ser un moment més o menys que s'emporti un regal, i vostè aquí em ve amb el gràcies, que no para de repetir des que comença el programa.
I de regalo, Marc, un periódico.
Sort, moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
I ens veiem, que ara comença una altra etapa, l'etapa de...
Anir traient el cap, també.
Ah, així m'agrada, així m'agrada. Que vagi molt bé l'estiu.
Moltes gràcies.
Una abraçada forta amb el Marc. Vagi Arment, anem parlant, i que sigui fins dimecres.
Salut, fins demà o fins dimecres, que segurament haurem de parlar.
Sí, em sembla que sí. Si no, forçarem, ja ho saps, per poder parlar amb tu, i que sigui una estoneta, que l'acció aquests dies és a Madrid.
Salut i bona arrencada de temporada.
Moltes gràcies, company. Que vagi molt bé.
Xavi, ¿sabes que hoy hace 25 años hay un hecho clave para la historia?
¿Quin fent de...? No, vull dir, no sé de què fa 20... A veure a què es refereix, tampoc no tinc ni idea ara.
Pues hoy hace 25 años que un servidor empezó en la política.
Ah. Avui fa 25 anys que va començar...
Hoy hace 25 años.
Però això s'ho ha tret una mica de la màniga, o realment és avui?
No, no, està contrastat.
Està contrastadíssim, eh?
Sí, tengo una nota en mi casa.
No, doncs per molts anys.
Me voy haciendo palitos,
sí.
Y cada día que pasa en política... Un palito.
Molt bé, molt bé.
Llevo 25 palitos. Multiplicados por...
Ah, per la dia.
25, sí, anava a dir, perquè...
Cada vostè, dia o cada any, clar.
És de lletres, veig,
clar.
365 sí. Són, pues...
Que no és de lletres, igual, ell, no farem, és d'economia.
Doncs no, no es nota.
I esto coincide con 25 años,
sí?
De una película clave en la historia de la visión.
Això sí que ho he sentit avui al món, que ho deien. Salvat el soldado Ryan,
el soldado,
no?
Ryan.
Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
Pues mira, para incentivar los pactos y formar gobierno, he escrito una película que lo cambiará todo.
Ho ha escrit vostè?
Efectivamente.
Sí.
No he dormido ni un minuto. Pero
bé.
No se nota, porque tengo una piel brillante y preciosa.
Sí.
Pues
sí.
Bien, os traigo el tráiler para generar IP, uh-huh. Que es lo que dicen los jóvenes de
IP.
IP.
Ah, hype.
Ah, hype. Bueno, IP.
IP.
Se llama...
Sí, és que la veritat, vull dir, posis una mica...
Però si vostè sap anglès, vostè perquè... sí que en sap, home.
Salvar al soldado Sánchez.
Ah.
Por favor, lanzad en el audio.
A veure.
Venga, vamos.
¿Comença això algun dia o no, Pedro?
Adelante.
Sí, vinga, comences.
Voz en off.
En una España atacada por la derecha más rancia.
¡Oh, no! Otra encuesta dice que triunfa Vox.
La sociedad que ha perdido la ilusión y se prepara para la entrada del fascismo.
Repetid conmigo, niños. ¡Que te vote Chapote!
¿Pero hay alguna esperanza? ¡Sí! Un soldado guapísimo llamado Pedro Sánchez puede salvar todo el país.
Hola, soy Pedro Sánchez.
Pero hace un tiempo que Sánchez se ha perdido entre noticias falsas y acusaciones infundadas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Necesito todas las izquierdas para salir de aquí y derrotar al fascismo.
¿Conseguirá el progresismo español rescatar al apuesto héroe y salir adelante con una propuesta unida y honesta?
Tenemos que unirnos. Todos juntos podemos contra el invasor. Y los independentistas los unimos también.
Bueno,
M'he quedado aquí con el guión porque ja no sé cómo continuarlo.
Ai, doncs jo ara tenia ganes no quería... d'escoltar.
Ja s'ha acabat la història, doncs, és això.
És que no quería hacer una película de ciencia ficción.
Ja, ja. Jo continuaria treballant o deixaria. És a dir, té dues opcions. Potser té prou feina com per dedicar-se sí al món del cinema. Sí. Jo ho deixaria aquí.
Entre pacto i pacto iré acabant
este
guión.
Sí, fàcil que creia ja convenient. Ja. En qualsevol cas, va, anem avançant, que si no el temps a sobre ens vindrà. Anem a... Hem parlat del que està passant a Madrid i com es llegeix aquests resultats a Madrid, però des de Catalunya, Joan, Junts ja diu, i ho ha anat repetint per activa i per passiva, que no veu la investidura de Sánchez ni en pintura.
Sí, el secretari general del partit, Jordi Turull, explicat aquest matí al món a RAC1 que només estaran disposats a negociar si el PSOE parla amb ells d'autodeterminació i amnistia. Turull també ha destacat que amb els resultats que han obtingut l'independentisme, que els donen la clau pel futur d'Espanya, el que han de fer Esquerra i Junts és refer la unitat.
Tal com estarà Pedro Sánchez, amb el que ha dit Pedro Sánchez, amb el que ha parlat de l'independentisme, amb el que no està disposat a fer, jo no veig l'investidura per enlloc ara mateix. Crec que nosaltres, com a independentisme, tenim una finestra d'oportunitat. Nosaltres, primer, el que ens centrarem és en retornar tot l'independentisme al carril del mig.
I diu que no compren el discurs de que si no voten a Sánchez és perquè prefereixen un govern del PP i Vox. Ho qualifiquen de trampa emocional. Diuen que ells treballaran simplement pels interessos de Catalunya. En canvi, qui ja fa pressió a Junts perquè cedeixi és el PSC. Salvador Illa els demana que estiguin a l'alçada. També ho ha dit el món.
Penso que tothom ha d'estar a l'alçada de Sánchez. A partir d'aquí, ho dic amb tot el respecte cap a les decisions que prenguin els diferents espais polítics, no? Però el missatge de la ciutadania, la voluntat de la ciutadania és clara i nítida, no? Ja veurem com va coses. Sí, jo crec que la gent demani repetir unes eleccions, demana que articulem aquesta Espanya plural i diversa amb un govern viable, no?
Illa ja diu a Junts que l'amnistia no és possible perquè queda fora de la llei. Sobre l'autodeterminació, afegeix que la gent no va votar en aquesta direcció. I des d'Esquerra també demanen que no es repeteixin eleccions, ho deia la portaveu Marta Vilalta.
Que no es deixin temptar per un escenari de repetició electoral. Hem frenat el bloc ultra, hem frenat el bloc reaccionari aquesta vegada. Però creiem que no podem córrer el risc de donar-li una altra oportunitat a PP i a Vox perquè puguin tenir oportunitat de guanyar.
Doncs declaracions des del bàndol català, és a dir, de les opcions i els escenaris que es poden obrir a partir dels resultats d'ahir en les properes setmanes, insistint en aquestes dates que ara ens comentaven tant el Marc com el Jordi. Això va per llarg, això no és ni molt menys una cosa que sabrem d'aquí a poques setmanes o fins i tot pocs mesos, que això potser ens anem tranquil·lament al mes de gener o al mes de febrer. Per cert, sobre sondejos, que abans explicàvem com havien anat els sondejos, força diferent del que després van ser els resultats, doncs bé, us diré que dels que més s'hi van acostar no van ser els sondejos.
Qui va ser?
De fet, aquí al Versió, la setmana passada...
Ah, crec que ja sé de qui parles.
El Mago va dir-hi la seva del que podria passar i de quin seria l'escenari més plausible que sortirien de les eleccions que es van votar ahir. Doncs bé, recordeu el que deia el Mago Félix.
¿Quién será el presidente de España de todos esos que hemos nombrado? Venga, vamos a ver. Bueno, te dice el Pedro Sánchez.
Caray.
Te dice el Pedro Sánchez.
¿Ho diu convençut?
Sí, claro.
No, clar, què pregunta el Marc? Clar, convençudíssim. Doncs, efectivament, la presidència de Pedro Sánchez, ara per ara, és l'escenari que sembla més, et diria, lògic o més plausible.
Potser no cal, doncs, tots aquests mesos ja...
És anar-li preguntant,
clar, efectivament. Ja està, directament.
De fet, votar està molt sobrevalorat. És a dir, que jo crec que és anar al Mago, no només en temes polítics, temes esportius també, anar-li a dir, a veure, què, Mago, què hem de fer? I repartir-nos el pastís d'aquesta manera. Aquesta opció o l'altra és continuar votant, que potser també és la bona, eh? La bona és anar votant cada...
Ja hem estat escoltant la gent abans que si s'ha de tornar a votar hi van sense problemes. Per
ni
tant...
més ni menys. Va, doncs eleccions, les anirem seguint. Anirem explicant com van aquestes converses, com van aquestes negociacions. En qualsevol cas, aparquem el tema eleccions. De seguida anirem als esports, però abans fem una pausa, que tenim pendent, i entre l'Albert Bassas i companyia per explicar-nos com tenim el Barça i aquests problemes gastrointestinals que ens acompanyen des de... Vaja, nosaltres no.
Ara
m'he posat en primera persona al plural, però crec que no era el moment. Els acompanyen a ells des de dissabte en aquesta gira nord-americana.
RAC 1.
Pepe Bosque, el cinema més gran de Gràcia, et porta una selecció de pel·lícules en versió original per només 5,50 euros, tots els dies. Si ets de viure el cinema en estat pur, no se't pot escapar aquesta promoció de llançament durant temps limitat de Movie Bosque. Consulta les sessions en versió original i compra les teves entrades a moviecinemas.com.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Naturalment 4x4, naturalment Suv, perquè el natural és divertir-te respectant el planeta. Gamma Sub Eco de Subaru, Outback Forester o XUV. Tria el teu i emporta-te'l amb el màxim equipament de sèrie i etiqueta Eco. Naturalment Subaru.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el pressic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i pressic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa en tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials, un concessionari de vehicles seminou amb més de 350 vehicles, serveis de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Vine a Mogauto i coneix de primera mà tota la gamma Volkswagen, també híbrida i elèctrica, i només durant aquest mes gaudeix de descomptes exclusius per la compra del teu Volkswagen. Només a Mogauto. A Barcelona ens trobaràs al costat de la Maquinista, a Rambla Guipúscoa i a Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon Les Guixeres. Visita el nostre web mogauto.com.
Ja saps que Servei Estació et regalen dues nits d'hotel per a reformes de més de 2.900 euros?
Però a Servei Estació fan reformes?
I tant! Et canvien el que calgui del bany, de la cuina, t'instal·len el parquet, l'aire condicionat i finestres amb tancaments d'alumini. Fins i tot pinten casa teva o el teu negoci. Ves a Servei Estació, al carrer Aragó 270 de Barcelona, la botiga de les solucions de l'Eixample, on hi ha de tot i per a tothom. Consulta les condicions de la promoció a serveiestacio.com.
Estàs buscant cotxe per marxar de vacances?
A Roma Motor, concessionari oficial Honda a Mataró, aquest mes de juliol tenim l'Honda HR-V amb entrega immediata. Afanya't, unitats limitades en estoc.
I a més, tenim unitats en liquidació de l'Honda CR-V a preus irrepetibles. Només fins a final de mes.
Informa-te'n a Roma Motor Honda al carrer President Irla 28 de Mataró. romamotoronda.com.
RAC 1. RAC 1. Tots som 1.
De gust, eh? Perquè estem a l'estiu i a Gelati Dino no només tenen l'autèntic gelato italià. Aquest estiu també podreu gaudir d'una àmplia gamma de cafeteria, des dels clàssics italians a novetats com els lattes amb crema de cacau i avellanes o els refrescants frappés. I escolta'm, que teniu gana entre hores? Doncs teniu les delicioses cookies i creps farcides, tot elaborat artesanalment i amb ingredients naturals. Aquest estiu ja sabeu on és la Itàlia. Gelati Dino!
Mira, precisament, ara, gelats, no podem menjar gaire.
Ah, croquetes en vols una, de croquetes?
Ara no, Armini,
encara queda una, eh?
Hi haurà temps. Hem d'anar a Estats Units, ara hem d'anar. Imagina't si hem d'anar lluny. Pendents d'aquesta gira nord-americana que està fent el Barça, de moment sense poder iniciar en quant a partits per aquest, doncs, aquest virus inoportú que ha tingut per cada mitja plantilla sense poder-se ni entrenar ni fer altra cosa, que és guardar repòs, intentar millorar. Per tant, el primer partit es va haver de suspendre, que és el Barça-Juventus. En canvi, sembla que el Barça-Arsenal, previst per dimecres, aquest sí que es podrà jugar. En qualsevol cas, deixeu-me anar cap als Estats Units, però abans, Albert Bassas, com estàs?
Molt bé, millor que els jugadors del Barça.
Sí, això sempre. Això
sí, de moment.
Ara mateix, com a
de
mínim,
estic millor, mínim sí.
On tenim la Marta?
Doncs allà, la gira amb el Barça, als Estats Units, pendent de com evolucionen els jugadors del Barça, ja saps que allà són 9 hores menys, són 3 quarts de 8 del matí, gairebé les 8, per tant, l'expedició blaurana a punt de començar ja aquest nou dia amb doble sessió de treball. La Marta ja està en marxa, la nostra enviada especial de RAC1, la Marta
hora,
Ramon, i per tant te'n pot donar tot el detall.
Sí, m'agrada. Marta Ramon, bona tarda. Estic comptant fins a 5, per si és el delay. Si és un delay, tenim un problema. A veure ara. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Espero que sigui la resposta a la segona pregunta aquesta i no el delay a la primera, perquè si no sí que hauríem d'anar tancant aquesta connexió, però vaja, crec que no. Crec més aviat que la primera no m'havia sentit. Com estàs, Marta?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, molt bé. Aquí, pendents dels jugadors del Barça, que sembla que ara sí la situació va millorar, oi?
Sí, sí, el brot de gastroenteritis ja s'ha deixat enrere i, de fet, avui es preveu que en aquesta sessió que començarà a les 7 de la tarda, hora vostra, 10 del matí, hora californiana, doncs ja hi siguin la majoria dels que havien passat aquest virus, aquesta gastroenteritis que va fer que suspengués el partit contra la Juve i, per tant, que s'ajornés aquesta estrena a la gira. Ens diuen que tot pinta bé, que tots evolucionen correctament i insistim, la majoria avui